Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dimecres 27 d'abril del 2011. Jornada de la Mare de Déu de Montserrat. Bé, per encetar aquesta conversa, hem anat a rebuscar pel bagul dels records. No sabem el dia exacte, eh? Feia la transmissió des de l'Ajuntament, Roland Sierra, i ens sembla que era el secretari de la Corporació, el senyor Eudald Soler i Rovirosa. En aquella sessió de Constitució de l'Ajuntament, un jove, és clar, bastant més jove, 20 anys més jove, Armand Paco.
Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat.
1991. Armand Paco, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
No ho havíeu sentit mai més, això, eh?
No, bueno, ho he sentit quatre vegades.
Quatre vegades més,
anys,
això està clar.
La que m'ha tocat jurar o prometre la Constitució.
Quants anys tenia, Armand Paco, 91?
Pues, fàcil de comptar, 24 cap a 25.
Molt bé. Armand Paco, ho deixa?
Sí, ho deixo, clar.
Ho deixeu?
Ho deixo temporalment, ja ho vaig anunciar. Mm-hmm. En una breu compareixença, en el sentit de que tots tenim una ànima política, o com a mínim així ho entenc jo, i l'expressem de forma més, més clara o més amagada, si es vol. Però, evidentment, jo sóc una persona que té unes idees polítiques, pertanyo a un partit polític, del qual intento doncs, aportar el meu granet de sorra, i no ser-hi a la primera línia de la política municipal no vol dir que un desaparegui, no vol dir que un es faci invisible, no vol dir que un ho deixi córrer tot, sinó ens al contrari, hi ha altres espais en el qual un pot col·laborar, i espero i desitjo que el meu partit així ho entengui, i jo evidentment estic a disposició i a disposició de col·laborar i d'ajudar.
Anem per parts. Hi ha una forma relativament senzilla de poder fer un balanç d'aquests 20 anys així agafats.
Sí, bueno, no és fàcil. Quan arriben aquests temps, i sobretot el ple del proper dilluns, en el qual hi ha diversos regidors
que ens
acomiadem, evidentment, i també hi ha uns altres que no s'acomiaden, però és possible que no tornin a sortir. I això és la broma que fèiem ahir en Junta de Portaveus.
En qualsevol cas, segurament, d'entre tots, serà Armand Paco el que haurà portat més trajectòries, segurament.
Sí. Juntament amb el senyor Mercè.
Juntament amb el senyor Mercè.
I l'alcalde, que van començar al mateix temps.
Aquí està. L'únic que el senyor Mercè està en una posició, diguem-ne, i l'alcalde, l'actual alcalde, el candidat Jordi Veget, està en una posició de, diguem-ne, de tenir probabilitats de continuar la vida política, oi? Però no cas d'Armand Paco, aquests 20 anys així agafats...
Sí, un resum. Home, jo crec que el resum que es pot fer és, en primer lloc, el canvi que ha donat el meu poble en aquests 20 anys. Això, evidentment, és una obvietat, perquè segurament molts ciutadans també coincideixen. No posaré els adjectius de si el canvi hauria ha estat millor o pitjor. Jo penso que els canvis són sempre per millorar, evidentment, amb els encerts i els errors que puguin haver-hi. Segona, hem passat d'una població doncs, discreta, d'una població en la qual tots érem coneguts, en la qual passejaves pel carrer i saludaves a tothom, i que estava molt concentrat tot el que feia referència a la vida social, comercial, econòmica, a ser un poble més gran. Hem donat el salt, ens hem obert, hem creat infraestructures noves, hem creat serveis nous, per tant hem posat al poble allò que dèiem a la campanya electoral ja de fa 8 anys, en el segle XXI. No? I ha sigut una trajectòria del qual jo em sento molt orgullós de la feina que he fet, en una primera etapa, sota les ordres d'en Jaume Serra, molt conegut aquí a Sitges, doncs jo vaig tenir una presència molt discreta, evidentment. Després van venir 8 anys d'oposició i ara hem tingut 8 anys més de govern. Per tant, ha sigut una etapa molt intensa des de l'oposició, i jo m'ho he passat molt bé denunciant, reivindicant, intentant també col·laborar i ajudar amb el govern per intentar tirar endavant les infraestructures, els serveis i allò que en teoria ens uneix i no se'ns separa, i com a equip de govern doncs ja en coneixeu, no? Prenem decisions, a vegades encertades, a vegades segons qui menys encertades, però en general el resum que es pot fer és de satisfacció per la feina feta, i des d'aquí, permeteu-me dir, reivindicar la feina del polític local. Polític local, ho he dit moltes vegades, no sortim als mitjans de comunicació de la manera que surten altres polítics, som gent austera, treballadora, dedicada, que ens preocupa el nostre poble, que l'únic objectiu és treballar per millorar el nostre poble, atendre la gent, intentar solucionar problemes, i per tant aquesta és una feina que en si mateixa té aquest valor, i aquest valor és el que li dona importància i per la qual cosa val la pena presentar-s'hi, malgrat les dificultats siguin moltes, malgrat la situació econòmica sigui complicada. Però sempre heu dit, per mi en un primer moment fa 20 anys no hi havia més satisfacció que donar una instrucció per canviar un contenidor de lloc i que allò es fes. Semblarà una tonteria, però el regidor d'aquell temps, que una ordre, una instrucció, doncs servís per millorar un entorn, perquè la gent que tingués molèsties les deixés de patir, per mi, diguem-ne, que era la major recompensa que jo podia tenir.
Abans de seguir, vindiqueu una condició, ahir teníem Ramon Artigues, i també gairebé s'expressaven els mateixos termes, en el fet d'allò públic i de servir al públic. Per què creieu que cal vindicar aquesta condició? Perquè la ciutadania no ho considera de la mateixa manera?
Tinc la sensació de que no s'acaba de percebre per part del ciutadà la feina que fa el regidor, els regidors en el seu conjunt. Evidentment, les tasques són diverses, no tots toquem les mateixes tecles, i en el cas particular meu, tocar urbanisme i o activitats, doncs ja sap vostè el que pot representar. Però en definitiva, nosaltres som servidors públics.
I per què deu passar que no hi ha aquesta empatia, doncs, que creieu necessària?
Mira, li haig de dir que al final, a força de conèixer i de contactar amb la gent i que la gent vingui a veure, i per tant que nosaltres estiguem a l'abast de la gent, fa que la gent canviï l'opinió. Això per començar. Però crec que té una opinió distorsionada, perquè lògicament el que veuen els mitjans de comunicació ho trasllada automàticament al que pot passar o succeir a la política local. En el llarg d'aquests 20 anys és possible que jo hagi arribat a contactar, no sé, amb 1.500, 2.000 veïns, però clar, amb una població de 30.000, deu haver-hi 28.000, que segurament els hi sona el nom, però potser no els hi sona la cara, o fins i tot no els hi sona la cara ni el nom. I per tant, al final, ens fixem en determinats estereotips, i els estereotips, malauradament, són els que surten als mitjans de comunicació. I si vostè m'ho permet, a vegades millor no posar-hi la tele o llegir el diari. Per tant, jo reivindico la feina de tots els regidors, estan en el govern, estan en l'oposició, és una feina complicada, difícil, per la qual no hem nascut ensenyats, per la qual ens ensenyem cada dia una mica, a vegades en base a una qüestió d'assaig-error, és a dir, a veure si l'encerto, i si no l'encerto intentaré fer-ho d'una altra manera.
Allò de l'experiència empírica, vaja.
I al final nosaltres intentem això resoldre. Davant d'una administració pública que existeix, com és l'administració local, resoldre els problemes que pugui tenir el ciutadà.
Dues coses. Una primera, es pot considerar de moltes formes, però això seu, sens dubte, ha estat una sorpresa.
Bueno, relativa, jo diria. Jo crec que en el món de la política ja no hi ha sorpreses. Per què dic relativa? Em vull explicar. Jo crec que ho vaig dir a la breu compareixença. Al final, cadascú és com és, i jo tinc una manera de pensar i de fer, i afortunadament estic en una agrupació política i en un partit polític que ja sap vostè que ens caracteritzem per això, per dir el que pensem. I jo entenia que després de 20 anys tenia que parlar amb l'alcalde i dir, escolta, jo crec que Sitges hauria d'anar per aquest camí. Evidentment, aquesta és la meva opinió. I pot ser que l'opinió de l'alcalde i la resta de membres del meu partit entengui, doncs, que l'opinió no és exactament aquesta que jo defenso.
Fem un parèntesi aquí, fins on li vingui de gust a Armand Paco. Tot això ha vingut d'una reflexió personal expressada a l'alcalde, sí, o d'una reflexió personal de l'alcalde expressada al regidor?
Ha sigut mútua.
Ha sigut mútua.
Exacte. L'alcalde i jo hem parlat moltíssimes vegades, amb els companys en els llargs d'aquests 8 anys de govern hem tingut reunions sovint, per parlar de la política local i per veure com entomàvem els temes, i per tant, el que sí haig de manifestar aquí és que sempre ens hem dit les coses que pensaven cadascú de nosaltres, i això és bo, per descomptat. I arriba un moment en el qual, doncs, un té una manera de pensar, els altres la comparteixen en bona part i en d'altres aspectes no, i al final també s'ha de dir, l'alcalde té una responsabilitat molt difícil, molt complicada, que és triar les persones que considera més adequades per un projecte que es reinicia. No, diguem-ne que no partís de zero, però reinicia cada 4 anys. Per tant, tots sabem que cada 4 anys podem ser-hi o no. I l'únic que cal és, doncs, parlar i dir, escolta, m'agradaria continuar o no m'agradaria, o m'agradaria continuar amb unes determinades condicions. I al final, això és el que passa.
Bona part de la gènesi d'aquesta conversa va anar per aquí. Armand Paco li planteja a l'alcalde que li agradaria continuar, però amb unes determinades, o amb uns determinats plantejaments, sí, o seguint uns determinats plantejaments?
Sí, ha sigut una mica de cada. L'alcalde m'ha fet saber quins eren els seus plantejaments, mm-hmm, com veia el futur de Sitges, quins eren els temes que calia apostar. Jo li he fet la meva reflexió, bueno, i al final, lògicament, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Mm-hmm. Per tant, hi ha més gent que té aspiracions de poder ser regidor i, a més, intentar-ho ser en un dels llocs que pugui tenir presència pública més enllà del dia 22. I com dic, al final l'alcalde decideix. I ja està.
Una qüestió, i ens matiseu tot el que faci falta a partir del cert coneixement que es pugui tenir sobre Armand Pah, com el que sigui, a través d'aquestes converses o a través de tots aquests anys en aquesta taula. Aquestes reflexions d'Armand Pah tenien bastant a veure amb la forma d'administrar els recursos públics, en la forma de gestionar el municipi, en la forma de...
A veure, guardaré una certa confidencialitat i un cert secret, perquè penso que això, una part de la conversa és personal, íntima, i no cal donar més rebombori, però certament no és només la gestió de lo públic. Al final és... clar, nosaltres, com a partit polític, tenim una ideologia, i aquesta ideologia no només se centra en temes estrictament econòmics, hi ha molts aspectes de la ideologia del nostre partit que pot afectar la ciutadania. Ara estem en moments de crisi, i en moments de crisi, lògicament, a banda de reduir, de retallar, d'apretar-nos el cinturó, aquest regidor entén que s'han de prendre altres mesures. I és un exemple, com podria ser en temes esportius, en temes socials, en temes educatius i culturals. I al final, doncs, poses al damunt de la taula el que t'apropa i el que et separa. I al final l'alcalde, en funció del pensament que té el regidor, pot decidir, primer, que compti amb ell o no. Segona, que compti amb ell en un dels primers llocs o no. Tercera, que compti amb ell però per una feina molt específica o molt determinada que potser el regidor no li acabi... Per tant, al final és un cúmul de circumstàncies, i jo dic per tancar la qüestió que al final jo defenso unes tesis o teories, hi ha d'altres que defenses unes altres, i evidentment, com que som un partit demòcrata, doncs es voten, es posen a votació, i al final les teves tesis guanyen o perden.
Hem d'entendre, ja, però, i hem de suposar que és una interpretació bastant, bastant fidel, que no són unes tesis absolutament compartides, perquè si no, diríem vostès en el mateix,
sí,
en el mateix carro, està clar.
Si les fossin majoritàries,
diguem,
segurament.
En allò fonamental hi ha alguna cosa que no és compartida.
Correcte, és cert.
Esperàveu que podia passar això si exposàveu a l'alcalde aquesta forma de pensar, que condicionaria el futur polític d'Armand Pah, una determinada manera de pensar a l'entorn de...
Mireu, el meu pensament sempre ha estat el mateix des de fa 20 anys. Jo cada 4 anys estic a disposició d'un partit que pot decidir o no que jo continuï representant-lo, ja no dic ni en el número 1 ni en el número 21, i segona, hi ha un tema encara molt més important, i és obtenir la confiança del ciutadà. És a dir, perquè totes aquestes càbales, un se les pot fer fins a cert punt, perquè l'altre és que et votin. Per tant, sempre he tingut molt interioritzat que cada 4 anys passem una revàlida, passem un examen. La segona és, com a conseqüència d'això, evidentment, un ha d'estar disposat i predisposat a que això pugui acabar. Bé, perquè el teu partit decideixi renovar, bé, perquè la ciutadania decideixi no donar-te la confiança. Per tant, no és una sorpresa, perquè, com li dic, des de fa 20 anys jo cada 4 em plantejava el mateix. I el que hem de fer, doncs, és amollar el nostre cap a una nova realitat, que és el que vinc fent ja des de fa un temps, i dir, bueno, deixem pas.
Perquè van passar molts dies des d'aquella conversa fins la contesta definitiva o
no,
la solució definitiva
d'aquella
qüestió?
No, ha sigut qüestió de pocs dies.
D'acord, allò que comentava el diari de Vilanova sobre si Armand Pah s'havia sorprès que no li havien gairebé deixat temps per poder plantejar-se el futur des del punt de vista professional?
Sí, la qüestió era, i jo li vaig posar de manifest a l'alcalde, dic, home, aquestes coses s'haurien d'haver decidit amb més temps. És a dir, tant la meva opinió com la que puguis tenir tu, jo crec que això s'hauria d'haver tractat molt abans. Però fixis que nosaltres hem patit un procés una mica estrany, m'explicaré. És a dir, que l'alcalde hagi trigat tant en decidir si volia continuar encapçalant o no la llista del Partit Socialista Sitges. I lògicament, com a conseqüència d'això, la ordenació de la llista, la reordenació de la llista definitiva de regidors que l'acompanyen, evidentment tenia un temps, i aquest temps en el qual s'havia de decidir si l'alcalde es presentava i quins regidors continuaven o no. Per tant, és igual discutir que el temps ha sigut molt escàs, perquè ho ha estat, i per tant reiterar que les formes en les quals s'ha produït tot plegat jo crec que haurien d'haver estat unes altres. És a dir, això s'ha de plantejar bé per la tranquil·litat de l'alcalde i dels regidors, tant els que volen continuar com aquells que volen o han decidit lliurement doncs deixar-ho estar. Crec que s'hauria d'haver fet molt abans. Però bueno, a vegades també m'ho permetrà tenir una estratègia política, és a dir,
que passa...
I amb això també hi juguem, no? I per tant jo entenc que aquestes coses es puguin donar, es puguin produir precisament per estratègia política.
Parlàvem del mot sorpresa. Hem estat testimonis d'alguns membres de partit que han expressat la seva sorpresa. Li ha expressat algun membre de partit, Armand Paco, la seva sorpresa?
Sí, sí, sí. Hi ha força gent que m'ha expressat la sorpresa de no continuar. En aquest sentit, bueno, els hi faig la reflexió que ara públicament estic fent. Evidentment, nosaltres estem a disposició d'una entitat, d'un partit polític, i escolta'm, no és només estar sempre al capdavant, és a dir, a vegades toca fer altres coses. Bueno, no sé què dir massa més. Tampoc és bo, també ho he posat de manifest en alguna ocasió, estar masses anys en un mateix lloc. Em preocupa sobretot dels partits polítics, i no només parlo del meu, sinó en general, doncs, que ens costa trobar relleus. És a dir, no és fàcil trobar relleus, i això a mi m'amoïna i em preocupa. Penso que hauríem de tenir unes determinades generacions que poguessin substituir a les que en un moment donat ja arriben a complir unes determinades etapes, uns determinats objectius, i això costa molt. I per tant, el que m'encoratja de tot plegat és que continuar estant en un partit polític, crec que podré treballar precisament en que això es produeixi d'una manera més natural, és a dir, que la renovació sigui més natural, i a més amb unes franges d'edat que serveixin, doncs, perquè el discurs del partit i la presència pública que pugui tenir el partit a través de les persones es visualitzi de forma, diguem-ne, quotidiana o més habitual.
Perquè d'alguna forma recíproca a Armand Paco li ha sorprès també la presència d'algun membre a la llista del PSC?
No especialment, li dic amb sinceritat, no especialment. És molt difícil, per un costat, trobar gent que vulgui implicar-se en la vida pública. No és fàcil. Segona, és molt difícil, a més que ho facin en un poble amb la complexitat que té Sitges. És molt difícil que la gent, estigui exposada a una feina que sabrà que serà objecte de crítica, que a més perdrà moltes hores del seu temps familiar, que li obligarà a reconduir forces hàbits, per tant no és fàcil trobar. I jo crec que les llistes són bones o dolentes des del moment en què tu trobes o no trobes gent. Afortunadament nosaltres tenim planter de gent i tenim gent que està disposada a donar el pas i a poder-se presentar, però insisteixo, continuo tenint la preocupació de que ens costa a tots els partits massa trobar aquesta
gent. De tota manera, veu començar en una època en què ningú parlava de professionalització. Correcte. I tothom parlava de vocació. I ara es parla molt, o el concepte de professionalització plana per sobre tècnics, polítics, persones capaces i què se'ls ha de pagar, etcètera, etcètera.
Jo aquí, com sempre, dec ser l'excepció que confirma possiblement aquesta regla que diu vostè, no? Però evidentment, jo en política m'hi vaig posar per una qüestió estrictament de vocació, li puc ben assegurar. És a dir, recordaré, en l'any 91 el regidor Armand Paco cobrava 30.000 pessetes de les d'abans. D'acord? Evidentment que aquests darrers 8 anys jo he tingut que fer gairebé la meva professió de la carrera política.
Sou advocat, eh?
Correcte, però entre altres coses, perquè és que no és possible fer altra cosa que no sigui estar dedicat les hores que calen a la qüestió de l'urbanisme de Sitges. Per tant, a partir d'aquí, si un dedica tot el temps laboral a fer aquesta feina, lògicament entenc que hagi d'estar remunerat. Però també li dic que la responsabilitat que nosaltres tenim per la feina que fem i el sou que cobrem és molt baixa. És a dir, el regidor d'urbanisme cobra 2.100 euros. No sé si és molt o és poc, però és el que cobra. Per tant, a partir d'aquí, quines són les seves responsabilitats? Pues les que vostè vulgui imaginar i més. És a dir, al regidor li poden trucar a les 4 del matí perquè hi ha un problema amb una grua, o li poden trucar a les 5 del matí perquè hi ha un carrer que s'està inundant. Per tant, això no es valora econòmicament. És a dir, nosaltres no tenim un plus de nocturnitat o fem hores extres ni les cobrem. Per tant, jo només dic que el regidor, sigui el que sigui, per la feina que fa, ha de tenir un salari, ha de tenir un sou. Perquè és que si la feina la té fora i a més vol fer l'ú de l'Ajuntament, penso, al meu entendre, que és molt complicat i molt difícil. És a dir, és tan absorbent la feina de regidor que al final has de deixar de fer altres coses que puguis o que tinguis en ment perquè és que no podràs.
Fem una mica d'abstracció. D'aquests 20 anys, algun moment o moments dels quals no us sentiu especialment satisfet, si és que n'hi ha algun, i alguns moments dels quals us pugueu sentir especialment satisfet.
Home, jo diria que sí, a l'engròs, en general, sóc optimista per naturalesa i crec que hem tingut, tant en govern com a l'oposició, més encerts que errades. A l'oposició, a vegades, això sí que vull dir, no som conscients del que pot arribar a fer la crítica política amb els que estan governant. i penso que això mereix una reflexió en el sentit de que possiblement hauríem de pensar dues vegades el que diem o el que fem, perquè una vegada t'hi trobes en responsabilitats de govern, allò que criticaves ho comences a entendre d'una altra manera.
Avui torneu a lligar també amb Ramon Artigues quan parlava dels toros des de la barrera.
Correcte.
I de,
més o menys, és molt fàcil dir vostès ho fan malament i no serveixen per res, són un desastre, i segurament un ha de conèixer les circumstàncies en les quals es prenen determinades decisions.
Us hi heu trobat en aquest cas? Heu pensat en algun moment
no,
si la defensa de determinades posicions
sí,
de forma tan vehement
sí,
dius...
Sí. En alguna ocasió jo penso que ens hem extralimitat en allò que dèiem i en allò que fèiem, sincerament. Penso també, i ho comentàvem amb algun dels companys que no continuem, que caldria tenir una mica més d'estimació entre tots plegats. És a dir, estimació entre govern i oposició. Perquè en definitiva tots formem part d'una sola cosa, que és la gestió de lo públic, la gestió del nostre municipi. I penso que de vegades la baralla política no ens deixa veure que aquí nosaltres estem representant legítimes posicions o ideologies, però que al final la solució dels problemes solen tenir poques sortides.
Estem en un moment d'aquests? En què la solució a determinats problemes no té més sortides que les que té?
Jo crec que sí, jo crec que anem per aquest camí. És a dir, la crisi econòmica és molt dolenta en molts aspectes, però ens ajudarà en molts d'altres. Ens ajudarà, per exemple, a segmentar, a dirimir el que és important, el que és urgent, el que és necessari, el que és superflu. Espero que serveixi.
Tornem-hi.
I penso que aquí els grups polítics estiguin en aquesta posició de dir, escolta, ara fem el que toca, perquè si no, no avançarem.
Anava també per aquí part de la vostra reflexió sobre allò que és necessari o no tan necessari.
Segurament. Sí, però com que fa ja tants dies...
Sobre allò que és necessari, imprescindible, o d'allò que es pot prescindir.
Correcte. Però aquestes són les decisions més difícils. Més difícils. És a dir, fer les coses és lo fàcil. Dir que sí a la gent és fàcil. Intentar complir i fer tot allò que et demana la gent és fàcil. Que la gent se senti feliç fent allò que et demana és fàcil. El que és difícil és dir no, ara no puc, ara no toca, ara no ho faré o no ho faré mai més. Però bueno, són polítics en temps de crisi
com
i en
que,
temps de vaques grasses.
Com que sense dir-ho acabeu de dir. Teniu a vegades la sensació que aquest ha estat un govern que ha dit moltes vegades que sí, quan en algun moment hagués hagut de dir que no?
A veure, hi ha dues èpoques, dues parts d'aquest govern de 8 anys. Una en la qual els vents bufan la cara i una altra, els últims 3 anys, en les quals els vents bufan de cul.
Si m'ho permeteu, en bona mar tothom és bon mariner?
Evident, és més fàcil ser-ho, però has de saber de navegació. Si no, el barco no hi arriba on t'ha d'arribar. Per tant, en temps de bonança, evidentment, pots fer moltes més coses. I jo crec que nosaltres hem aprofitat els temps bons per fer moltíssimes coses. Ara ho repassava amb un company d'un altre partit polític, fent aquesta mateixa reflexió. És a dir, en temps de bonança vam aconseguir vendre sòl per import de gairebé 7 milions i mig d'euros a una entitat financera per fer habitatge públic. En temps bons vam aconseguir signar un conveni amb els promotors d'un sòl que ens va reportar més de 3 milions d'euros. En temps bons vam aconseguir fer una urbanització com la Plana Est que ha representat una inversió superior als 34 milions d'euros. Per tant, en temps de bonança tu has d'estar per fer tot això. En temps de crisi, què has de fer? Doncs, per exemple, retallar personal, renegociar tots els contractes de servei, donar menys subvenció, deixar de donar subvenció. Per tant, hi ha dues èpoques. Per tant, una és bona en si mateix perquè t'ha permès arribar en temps de crisi amb la feina gairebé feta al 80-90%. I això també s'ha d'explicar. És a dir, no només de dir, oh, és que hem gastat molt. Sí, però hem gastat molt i ara tenim el que tenim i afortunadament podrem passar uns quants anys sense necessitat de tenir que fer aquest esforç. Que els pobles, ciutats o viles que no l'haguessin fet en temps bons, resulta que ara sí que no podran fer-ho. Per tant, hi ha dues èpoques, hi ha dues etapes, com a conseqüència d'aquesta crisi econòmica, que penso que l'Ajuntament, en el primer cas, les ha aprofitat molt bé i en el segon no ha tingut més remei que apretar-se el cinturó, perquè és que no pot fer-ho d'una altra manera.
Què és més important, allò que fas o allò que quedes a deure?
Sempre el que fas. Vull dir, una et recordaran per el que has fet, et recordaran fins i tot pel que no has fet, però el que deus, escolta, ja ho pagarà algú.
Dit així, ja ho pagarà algú?
Sí, en el sentit de que sempre he manifestat
Sitges
té moltíssimes possibilitats malgrat en temps de crisi, ho explicava. És a dir, la perspectiva des del punt de vista urbanístic que aflorarà en els propers mesos en el poble de Sitges, per mi, si alguna paraula li haig de posar, és espectacular. Diu, què diu ara aquest noi? Aquest senyor, perdó. Doncs dic el que dic pel coneixement que tinc, perquè sé que hi ha un munt de sectors de planejament que estan en desenvolupament, que s'estan tramitant administrativament el que toca, i que a poc que puguin tot això es visualitzarà. Per què? Perquè una vegada més Sitges és diferent. Sitges és diferent. Sitges està en un entorn en el qual la seva idiosincràsia, la seva posició geogràfica, la seva clima, la manera de ser de la gent, el que fem aquí, atrau. I per tant no en tinc cap dubte que, malgrat els problemes econòmics, Sitges continuarà estant en les millors perspectives i la millor situació per poder-ne sortir, i fins i tot diria, i m'atreviria a dir, més ràpid que d'altres.
Ara, quin titular seria més just per explicar el que acabeu de dir? Que agafem el d'Armen Paco quan diu que el deute ja el pagarà algú, o que agafem el d'Armen Paco quan diu que Sitges té unes possibilitats extraordinàries i que, per clar, tant, quin com... és més just dels dos?
Jo crec que s'ha d'agafar una mica de cada, és a dir, tenim un problema econòmic, aquest regidor, ja sap vostè, que ha posat de manifest, crec que hi ha eines per reconduir el problema econòmic, no només passa per tocar-li la butxaca a la gent, que evidentment també he manifestat públicament que alguns dels serveis que prestem s'han de fer en el preu que toca.
Mira, si ho veu manifestar, no, que veu ser el primer que ho va dir.
En el preu subvencionat.
Quan, no, el primer que se segregués les escombraries de nou.
I ho continuo pensant.
I
penso que és el que es farà. Com a mínim, recomanaré que es faci. Uh-huh. I la segona és que les nostres expectatives en quant a la gestió del sòl públic ens poden permetre doncs, utilitzar una part d'aquests recursos per sortir més ràpid de la situació de crisi econòmica. És a dir, nosaltres tenim dos problemes que ja he explicat, que és per un costat dèficit i per un costat deute. El dèficit vol dir ni més ni menys que nosaltres estem prestant uns serveis pels quals no tenim suficients recursos. Per tant, això s'ha d'equilibrar ja. I la segona és el deute. Bueno, el deute ja el renegociarem, ja l'anirem pagant. Tots els països tenen deute. Tothom té en aquests moments deute. Ara, la qüestió està en si la gent et creu o no preparada per poder tornar aquest deute. Com que jo penso que Sitges ho està, pel seu potencial, el deute em preocupa relativament. Evidentment, l'hem de controlar, i com que tenim un pla de sanejament, jo crec que qualsevol consistori que pugui entrar s'haurà d'ajustar aquest pla de sanejament. Però l'altre, el que em preocupa més, és el desequilibri entre els serveis que prestem i el cost que tenen aquests serveis i els ingressos que tenim.
Ens ho han dit en més d'una ocasió en aquesta taula, i nosaltres també comentàvem. Sembla mentida com això de el preu dels serveis, no direm el preu dels serveis, direm el cost dels serveis, el valor dels serveis que es donen, sempre apareix quan van mal dades des del punt de vista econòmic i no es planteja mai, o almenys així d'una forma tan oberta i directa, quan les coses van bé. I quan les coses van malament, surt sobre la taula la qüestió de estem pagant pels serveis que tenim menys del que hauríem de pagar, etc.
Teniu raó, però us faig la següent reflexió.
Vinga.
És a dir, quan el cost del servei és el que és, però vostè resulta que té més ingressos dels que tenia previstos, això no li preocupa. És a dir, si Catalunya ha passat dels 6 milions famosos a 7,3, vol dir que els ingressos procedents de la gent que està vivint, i que vol dir cotitzacions, seguretat social, moviment de diner com a conseqüència del major increment de població, per tant la gent compra molt més, automàticament la despesa que tu tens sobre això, dius, bueno, com que tenim aquesta progressió, no m'amoïna. El problema és quan això s'atura o fins i tot estàs perdent població o la gent no troba feina o no pot, diguem-ne, gastar diners, etc.
Ens agafem, però, a part d'aquesta reflexió, quan dèieu no preocupa o no preocupa tant quan hi ha un coixí econòmic més important. Fins a quin punt el regidor, com tantes altres persones que ara poden dir, es veia venir que un dia o altre això s'acabaria? Si es veia venir, aquells que poden defensar que hi ha hagut una manca de previsió, o que si quan tens diners també és un bon moment per pensar en aquell moment en què els deixaràs de tenir, si era bo pensar-ho en aquell moment també, o si la situació era tan bona que no permetia, diguem-ne, veure massa més enllà...
A veure, jo no sabré més que el Fons Monetari Internacional ni que una pila d'economistes d'arreu del món, o fins i tot gent molt més preparada que jo. Nosaltres, evidentment, qualsevol govern, quan fa el seu pressupost, té unes previsions d'ingressos i de despesa. A partir d'aquí, nosaltres ja hem anat ajustant any rere any a les circumstàncies econòmiques del moment al nostre pressupost. Jo recordo que hem passat d'un pressupost de 58, gairebé 60 milions d'euros, a un pressupost de 40, 42, 43. Què vol dir? Que l'Ajuntament i els polítics que en aquests moments estan governant ja són conscients de que les coses aniran malament. Però, evidentment, no podem preveure tot. Jo, millor dit, el Departament d'Urbanisme l'any 2007 ingressava de 3 a 3,5 milions d'euros en llicències.
Dic en el sentit que el regidor, com la resta de ciutadans, tampoc cal tenir més coneixement o no, pensava, home, un local de lloguer a 8.000 euros al mes, doncs això no s'aguantarà massa temps.
No, no, certament, i això està passant també a les economies
privades.
La segona és, clar, als responsables polítics, públics, se'ls demana, a més, a part de constricció en la despesa pública, gestos cap a la ciutadania. Repassem-los. És a dir, també tenim una despesa molt alta per tot allò que fa l'administració local, per tot allò que subvenciona, per tot allò que deixa d'ingressar, si es vol dir d'aquesta manera. Automàticament, què fem? Revisem el preu de l'IBI aplicant a l'IPC o el congelem en situacions de crisi? Si el congelem, com hem fet 2 anys, vol dir que tenim menys ingressos. Vol dir que nosaltres no estem sent responsables. Però, amic meu, què ens demana el ciutadà? Que li pugem els impostos o que li mantinguem congelats a veure si remunta la situació de crisi? Quan una persona té un fill o 2 fills i es porta a l'escola bressol municipal, què li apliquem? La tarifa que val el servei o la tarifa subvencionada per l'administració? Quan el seu fill o filla està en una instal·lació esportiva municipal, què li comencem a passar? La despesa de l'aigua, de la llum, del gas, del vigilant, del manteniment? O li deixem... Entri vostè...
Ens ho poseu molt bé. Entre allò que demana el ciutadà i allò que creu el polític que ha de formar part de les seves decisions des de la responsabilitat, què hi ha?
Home, evidentment, jo crec que s'han d'aplicar, o sigui, s'han de cercar els recursos necessaris pel manteniment de tot el sistema. D'acord?
El sistema s'ha fet molt gran.
Molt gran.
Aquells que deien que l'estructura de l'Ajuntament s'havia inflat d'una forma considerable...
Tampoc ho comparteixo.
Vinga.
No ho comparteixo, perquè també ho he explicat moltes vegades. Nosaltres tenim una infraestructura i un nombre de persones treballant per l'administració local, per l'Ajuntament, que és més baixa que en algunes poblacions que tenen el volum de població que tenim aquí. Per tant, la pregunta és, quin és el volum de població que té Sitges? Doncs el volum de població diu que, de manera més o menys habitual, som 42.000, no 30.000, 42.000, i de manera eventual podem arribar als 55. Amb la particularitat de que tenim 14 quilòmetres de costa, 2 nuclis allunyats i 6 urbanitzacions.
Mm-hmm. Això era així, eh? De fa temps.
Correcte.
Sí. Vull dir que els 14 quilòmetres de costa,
correcte,
vaja,
això
aquí
no ha canviat,
som des de... Vaja,
ni ens hem annexat.
Però des d'abans de Franco.
Correcte. Per tant, què vol dir això? Que automàticament la gent de la perifèria, si m'ho permeten utilitzar aquesta expressió, comença a demanar els mateixos serveis que té la gent del rovell de l'ou, el qual és legítim. És a dir, jo vull que el meu carrer estigui asfaltat, jo vull que les meves voreres tinguin panot, jo vull que l'enllumenat sigui adequat, jo vull tenir un centre cívic, jo vull tenir transport escolar, jo vull tenir transport urbà...
Perquè pago, com?
Correcte. És a dir, ja s'ha acabat, perquè visqui a la muntanya haig de pagar el mateix IBI o superior que el que viu al carrer Jesús, però en canvi no tinc cap d'aquests serveis. Automàticament, el que fa l'administració, com que és legítima la reivindicació, és començar-se a dotar de majors serveis, i evidentment majors serveis vol dir al final major personal. L'altre és, el 35% de les coses que fan tots els ajuntaments són competències no municipals, i que, en canvi, nosaltres les paguem. És a dir, l'Ajuntament ha de mantenir les escoles públiques, ha de mantenir la bombeta que es fos, ha de mantenir el mobiliari que es trenca, ha de mantenir les aixetes, els rentamans, les rajoles, la neteja, clar, però no és ensenyament de la Generalitat, no, això no ho paga. Aleshores, hi ha un munt de coses que nosaltres hem de pagar. I, a més, la població de Sitges legítimament s'ha tornat exigent, és a dir, ha exigit que el que paga vol que li sigui retornat, no en tot, com a mínim en part. A partir d'aquí, si tenim 60-70 mil persones, 80 policies són molts o pocs? Doncs mireu, una vegada explicat com funciona el tema de la policia i els torns i les 24 hores de servei, doncs tenim 8 persones en servei per torn. I de què poc? 8 policies, si no es veuen. Clar, i a sobre es diuen que no es veuen. Per tant, les coses no són tan fàcils com sembla. Sitges té un gruix molt important. Som una població turística de referència. Tenim les millors platges certificades de tota la costa catalana, tant en qualitat com en quantitat. Tenim una marca que defensem arreu del món i tenim un servei que hem de donar. I per tant, això té un cost, ens agradi o no. Quin és el cost? Quin és el fet diferencial que vostè m'ha sentit parlar moltes vegades? El fet diferencial de dir-se Sitges i que tenim una població flotant molt alta, per tant que no contribueix. El senyor que ve a la platja de Sitges d'una població del voltant o de fora no paga pels serveis que se li donen. serveis que són de vigilància, de neteja, de seguretat, del que vostè vulgui. I aquest és el gran hàndicap. I aquest és el problema que tenen els municipis i en particular els que són turístics.
Qui és el maco que s'hi posa? Per no arribar a parlar del finançament dels municipis turístics, que encara recordem l'època de l'ecotaxa, i de quan, si no recordo malament, sembla que eren les Illes, que era Mallorca, que deien un euro per turista al dia, i tothom se'ls va tirar al damunt i deien un euro, no vindrà ningú per un euro més al dia. I ja resulta que tornem a estar en el mateix debat que fa...
La Federació de Municipis crec que es va sortir en un ple per primera vegada acceptat el govern de l'Estat entomar el tema del finançament dels municipis turístics a través d'una espècie de moció, resolució de la Federació de Municipis Espanyola. Però clar, com que tenim el problema que tenim, han dit ara no toca, espereu que resolem el tema de les comunitats autònomes i després anirem pels municipis.
Segurament que molts de qui escoltin Armand Paco pensaran, bé, tot això està molt bé, però ara digui'm com es pot resoldre algú que fa un any que espera cobrar de l'Ajuntament.
Doncs complint la llei, intentant que la gent cobri en el plaç que toca. No tinc una resposta màgica. És a dir, tenim un problema de tresoreria, que també és evident i que passa a molts llocs. És a dir, aquest senyor que li costa cobrar de l'Ajuntament li costa cobrar d'altres empreses o de particulars.
Mal de muchos.
Sí, en aquest cas sí. En aquest cas ho haig de dir així, és mal de muchos. Però nosaltres hem d'habilitar sistemes i mecanismes perquè això no passi. Què hem intentat fer? Doncs amb l'aplicació del pressupost de l'any 2010, també vaig explicar, les mesures que s'han pres de fa uns quants mesos, doncs van en la línia precisament de complir amb això que vostè ens està demanant.
Sou, com la resta de regidors i especialment de l'equip de govern, heu estat portaveu, càrrec públic. Teniu una certa sensació com a càrrec públic allò de trobar pel carrer algú que us pugui dir, no ho sé, com allò que a vegades ensenyaven els pares i les mares de no quedar a deure, i pensar, estic en un lloc que fa un any que està quedant a deure algú.
No, no m'ho plantejo així.
No.
Sincerament no tinc aquesta sensació. És a dir, la situació podria ser especialment greu si un només treballa per l'Ajuntament. Si diguem-ne, si els seus ingressos depenen només exclusivament de l'Ajuntament. I això, afortunadament, en el cas de que siguis treballador o funcionari no et passarà, i en el cas que siguis proveïdor sí que és possible que tinguis retard a l'hora de cobrar determinats serveis que has prestat, però afortunadament, i també s'ha de dir, aquella persona industrial no només treballa a l'Ajuntament. Una de les coses que hem fet precisament en els darrers mesos, jo diria any i mig, és diversificar precisament les persones en les quals treballa l'Ajuntament. És a dir, no hem volgut tenir un sol proveïdor d'una determinada qüestió, d'una determinada matèria, precisament perquè tot el seu negoci no depengués de l'administració pública. També li haig de dir que amb les modalitats actuals de confirming i tal i de més, un, diguem-ne, pot anar a una entitat financera que li cobrarà un interès i pot cobrar els diners que li deu l'administració, perquè se sap, això sí, que tard o d'hora s'acaba cobrant. Per tant, tampoc tinc la sensació de que, escolti, és que vostè fa molt de temps que en deu. Sí, li dec una part que segurament és un percentatge i segurament bastant baix del seu negoci. Però el problema no el té només amb l'administració pública. El problema actualment de la crisi econòmica, i vostè ho ha sentit igual que jo, és que qui no presta diners són els bancs. És a dir, el problema de les economies no domèstiques, de les empreses, és precisament el finançament.
El que passa és que segurament l'autònom li podrà dir, si jo no pago a Hisenda en el termini, evident, a mi em cascaran. Evident, i en canvi, jo estic esperant d'una institució fa un any que em pagui alguna cosa, i hi ha una llei que l'obliga.
L'obliga, és correcte.
I en canvi, jo m'haig d'aguantar i no passa res.
Correcte. El que hem de fer, és com ho estem fent, és intentar reduir, retallar, intentant aplicar la llei, lògicament, els 3 mesos que ens donen per poder pagar. Certament nosaltres estem liquidant les factures ja més antigues, estem posant-nos al dia, jo crec que en aquest any 2011 penso que això serà una realitat. Evidentment demanar disculpes a aquells industrials que es puguin sentir i agreujats per la demora en el pagament que pot tenir l'administració, però dir-los que estem posant els mecanismes precisament perquè això no torni a passar. Mecanismes que passen, entre altres coses, per no incrementar més el nivell de dèficit que tenim. És a dir, per tant, si aquella bombeta s'ha fos, ja esperarem a canviar-la. Ara, després que no ens diguin que la bombeta s'ha fos.
Una mirada cap al futur. El regidor Armand Paco, que se'n va, creu que Qualia pot generar 2.500 llocs de treball?
Espero que generi més. Espero que generi més. És a dir, estem parlant d'hipòtesis, d'aproximacions i d'estudis i de propostes. Jo crec que una qüestió com aquesta ha de ser un motor econòmic per la vila de Sitges i penso que donar una xifra En aquests moments, evidentment, la gent és molt partidària o sempre li agrada molt les xifres de quan i com, però en aquest cas jo dic que no sé si generar 2.500, jo crec que hauria de generar molts més.
Sap vostè que està escrit?
No, ho sé, però està escrit sobre una anàlisi de mercat o un estudi de mercat o un pla de negoci que diu si tinguéssim tot això, fins i tot podríem arribar a generar aquests llocs de treball. No ho sé, jo per això li dic que espero que generi més llocs de treball. És a dir, quants llocs de treball genera el sector turístic a l'economia local? Doncs això és un complement i per tant un reforç de l'economia turística que té aquest municipi. I el que hem de fer és treballar perquè això pugui esdevenir una realitat. Ara, no m'atreveixo a dir si generarà només 2.500 o serà capaç de generar 2.500, i jo espero que en generi molts més. Perquè considero que, a més, el tema de Qualia hauria de tenir una transcendència, jo diria, que fins i tot comarcal, no només municipal. Perquè penso que trobar llocs com Sitges i la seva comarca no són fàcils i per tant haurien d'anar-hi tots plegats en la mateixa direcció, malgrat el projecte tingui la seva màxima expressió al nostre poble.
5 minuts i seran les 11. En algun moment veu pensar que podríeu ser candidat a l'alcaldia?
Pues segurament que sí, però també amb tota sinceritat sempre li diré el mateix que he dit a alguns dels companys de partit. Per poder ser un candidat jo crec que necessita una certa preparació. M'explicaré. Jo tinc un perfil, un tarannà, una manera de ser, una manera d'expressar-me, una manera de dir les coses. I per ser alcalde crec que no sóc la persona més adequada amb aquest perfil. Per tant, això vol dir que un ha de treballar-s'ho més per resultar doncs, més atractiu, si m'ho permet dir així, des del punt de vista polític.
Aquesta és una reflexió que porta 9 anys?
Sí, porten els anys. És a dir, jo crec que cadascú tenim una funció des del punt de vista públic. Això no vol dir que legítimament un pugui aspirar, optar o li agradés, que no dic que no m'agradés, però també sóc conscient de les meves limitacions. I clar, com que jo he estat afortunadament en un segon terme i tenim un alcalde que aquest paper el fa extraordinàriament bé, per tant jo penso que hem estat durant 8 anys un complement molt bo, necessitaria canviar la meva fisonomia, si m'ho permet dir així, per ser una persona també, no sé si l'expressió serà la més adequada, més agradable, més agradable, és a dir, que el tarannà, que el caràcter tot plegat, que la manera de ser fos més agradable.
Direm una cosa que estem segur que és probable que coincidiu. Segur que l'Armand Paco actual saludaria Pere Junyent.
Oh, i tant. És a dir, vull posar-ho de manifest aquí. Jo no he tingut mai un problema personal amb el senyor Pere Junyent. He tingut una diferència política que es va manifestar de forma clara, com manifesto jo el que penso, en un moment donat en un acte de ple. Però no és una qüestió personal, és una qüestió política. I l'ha explicat el per què.
Està clar.
Ha explicat que en un moment donat hi ha una possibilitat de coalició de la qual forma part el meu partit per governar i que allò no es dona. No es dona per les circumstàncies que siguin. Doncs jo
matí aquell, eh?
Sí, no em sentia legitimat per donar l'enhorabona, perquè en definitiva es demanava l'enhorabona. Doncs no, sóc conscient a mi mateix i honest i dic, no li puc donar l'enhorabona.
Passem pàgina.
Personalment no he tingut
records
mai cap problema.
Records de regidors. Ahir li preguntàvem a Ramon Artigas també, a Armand Paco també, òbviament, encara li podem preguntar amb més perspectiva. En aquests 20 anys, records de regidors, de persones que d'alguna forma cregui, Armand Paco, que l'hagin, no sé, marcat d'alguna manera o que...
Ostres, doncs ara m'agafeu perquè no havia pensat. Encara no he fet aquest procés de repassar els 20 anys perquè tinc mala memòria.
Tothom té mala memòria poc o com.
Sí, jo dels que més em van impactar, i no sabria dir-li per quin motiu moltes vegades, però en Jaume Serra i sobretot en Jordi Serra, els dos que jo vaig conèixer per primera vegada, són les persones que més han influït en mi, sobretot en la manera de fer per un costat i en la manera d'afrontar els problemes. Jo crec que són de les persones que he après més, a l'alcalde Jordi Serra perquè penso que ha estat un referent durant molts anys, i en Jaume Serra perquè tenia una manera d'afrontar les coses que a mi ja m'hagués agradat.
En quin sentit?
No, era un home doncs, decidit, era un home atrevit, era un home que, escolta, això s'ha de fer i es fa. A més, estava molt ben considerat per molta gent, és igual que no fos del teu partit. Tenia, és a dir, el sentiment que tu detectaves quan es parlava d'aquella persona era de molt respecte, de confiança. És igual que no convulguessis amb la seva filosofia de partit polític, insisteixo una vegada més, però et donava garanties.
És a dir, tenia allò que creieu que ha d'envoltar a un home públic, per dir-ho així, a un gestor públic.
Correcte.
Aquelles condicions, aquelles virtuts que haurien
d'envoltar. Treball, honestedat, i la veritat, això és el més difícil. És a dir, el que més desitjaria un polític és que fos ben considerat no pels seus, que se suposa, sinó pels altres.
D'acord, no interpretarem aquest riure, del quan se suposa. Què fareu ara?
Doncs buscar feina. Li dic sincerament, ara estic en un procés en el qual, lògicament, haig de... Ja fa un temps, no? Estic intentant trobar un lloc on poder prestar els meus serveis, tinc algun projecte personal, algun projecte empresarial, intentaré cobrar-me els favors, a veure si és veritat que existeix això, bromes a part, doncs recol·locar-me la vida professional i privada i, evidentment, mantenir un ull ben obert mirant la política
local. Ja poc passa aquí. Són les 11, Armand Paco, gràcies.
Gràcies. I fins a sempre.
O fins a la tornada.
Fins a la tornada.
Si diu que tornarà. Doncs fins a tornada. Notícies en connexió com ràdio. Tornem en 5 minuts.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.